Benvingudes a l'Amunt al Taló. Avui no podem dir allò del número del programa, ni tampoc tot un sumari ple de continguts i de seccions amb les seves col·laboradores i col·laboradors, perquè el que farem és una càpsula radiofònica amb recomanacions teatrals d'estiu, un Amunt al Taló edició especial d'estiu, per poder acabar de parlar de totes les novetats teatrals abans de marxar totes i tots plegats de vacances. Si podem fer aquesta càpsula de recomanacions teatrals estiuenques és perquè, per sort, la maquinària teatral ha pogut tornar a engegar després d'uns temps de moltes incerteses, de dubtes i de tancaments. Entrades controlades, aforaments limitats, mascaretes, gel... Però, per sort, podem tornar a les platees i les artistes, les companyies, els grups poden tornar a donar vida a històries apassionants de tots els tipus. Aquesta càpsula radiofònica d'avui la farem conjuntament amb en Jaume Pont. Bon vespre, Jaume.
Bon vespre.
També amb la nostra col·laboradora experta de la cartellera de la capital, Elvira Franc. Què tal, Elvira?
A punt.
I amb una nova col·laboradora que també podreu escoltar durant la propera temporada, l'Amunt al Taló, i que també és teatrera més no poder, que és la Carlota Gorgori. Què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Molt contenta d'estar aquí.
Bueno, primer de tot, com esteu? No sé si esteu ja de vacances, encara no. Encara us quedeu per aquí per veure més teatre?
Encara treballant i amb... Sí, evidentment, el teatre no el perdem mai. De fet, amb l'Elvira tenim pendent una obra d'aquestes que ens han anul·lat i que hem de tornar a veure per culpa d'aquestes situacions que complicades que anem heretant encara, que anem arrossegant encara de la pandèmia.
És igual, aprofitant el juliol perquè va de veure Els últims grecs i, com deia el Jaume, he tingut la mala sort de que m'han anul·lat 4 vegades diferents obres.
Jo durant el juliol encara per aquí, i això aprofitant el grec, algunes propostes tant de més internacionals, que ja vaig començar, primera vegada, i coses locals també.
Molt bé. Home, ara que tenim dues expertes teatreres, jo penso que l'Elvira i la Carlota un dia ens hauran de fer una secció explicant quines platees són més còmodes, on hem de seure per veure millor les obres i on podem trobar les millors ofertes. Ens hauran de fer un altre dia especial, un altre programa especial més de tips d'espectadores de teatre a Barcelona. I un altre dia podem parlar, l'Elvira, jo crec, i jo també ho hem patit bastant, dels desplaçaments de tren, de metro, de cotxe, etc, que també per anar i tornar, que també és tot un tema. Molt bé, doncs comencem, si us sembla, parlant de 6 propostes teatrals que l'Elvira ha pogut anar a veure aquests darrers dies i que encara estan algunes d'elles en cartellera, per tant, ràdio, i ens preneu nota. I després seguirem amb una cosa molt interessant que sempre que tenim l'oportunitat ens agrada fer, que és un rànquing, un top 10 de les 10 millors obres de teatre, les 10 millors propostes teatrals de Barcelona d'aquesta temporada que s'acaba, que és 2020-2021. La Carlota i l'Elvira ja s'ho han preparat i ens ho comentaran. I acabarem parlant de la programació 2021-2022, a veure amb què ens sorprendran els teatres, les sales de teatre barcelonines. Doncs, Elvira, comencem. I suposo que ara, veus, ara ho comentaves, estàs veient algunes propostes del Grec Festival, aprofitant el juliol, no?
I tant. Hem aprofitat fins ara, bé, finals de juny ja vam començar, i anem aprofitant el Grec, i tant.
Doncs som-hi amb la primera proposta de la capital, la primera proposta de Barcelona per anar a veure aquests dies, que seria Heisenberg a la Sala Beckett.
Heisenberg a la Sala Beckett. Una obra de Simon Stephens amb la traducció de Joan Sallent. Josep Maria Mestres ha dirigit a la Sílvia Bell i el Pep Curt, que han posat una escena, jo diria, bastant original, de escenografia. Una obra que narra la trobada casual d'un home de 75 anys amb una jove atrevida, xerraire i malparlada i impetuosa. I ell és un home més aviat callat, reflexiu, cultivat musicalment i molt solitari. La seva primera conversa és banal i plena de mentides per part de la noia. Però és aquesta precisament la que el cerca l'home jubilat, i l'arrossega amb la seva simpatia i desenvoltura. I el convenç perquè l'acompanyi a trobar el seu fill, que fa anys que l'ha perdut, diguéssim. Quines complicitats poden tenir dues persones tan diferents i tan distants? Què es pot unir per voler seguir junts les seves aventures i experiències? Cada escena és un descobriment que farà un personatge de l'altre. I també els espectadors aniran coneixent aquest home que no es vol enamorar de la noia i com la noia d'uns 40 anys vol seguir la companyia del vell. L'autor va voler posar en qüestió, si és possible, la bona relació i l'atracció de dos pols oposats. Què necessitem els humans per sentir-nos atrets amb altres persones diferents de nosaltres? I per què moltes vegades sentim rebuig o, al contrari, sentim fascinació al desconegut? Una escenografia senzilla, però molt suggeridora, on l'actriu i l'actor es mouen amb un artifici de balanceig que demostra gràficament la posició i dubte de cada personatge. Bones interpretacions de tots dos, tal com són, perquè són dos bons actors, havien de fer unes bones interpretacions. Però és una obra que segur que d'aquí un temps no recordarem ni per mal ni per bé. És una estona, per passar una estona agradable i prou. Potser també reflexionar una vida com pot canviar, una mica com pot canviar la vida en un moment sense canvis dramàtics ni situacions greus, sinó amb una inesperada, diguéssim, monotonia. Res més. Estarà en cartell fins al dia 1 d'agost.
Molt bé. Al Jaume, què li va semblar? Aviam.
Jo comparteixo l'opinió de l'Elvira, perquè sí que és en el sentit aquest que és una obra que la temàtica en si, el que explica, l'argument, a mi tampoc no em va acabar d'atrapar massa. El que sí que és interessant és sobretot la dicotomia aquesta que hi ha entre els dos personatges, entre el Pep Cruz i sobretot la Sílvia Bel. La Sílvia Bel fa un paperàs espectacular, perquè realment el seu... Clar, són això que explicava l'Elvira, no? Un és un personatge molt més reflexiu, molt més tranquil, molt més pacífic, en canvi el personatge de la Sílvia Bel és molt explosiu i clar, permet que com a actriu es pugui lluir i realment ho fa molt bé. I tot i que la Sílvia Bel és la veu de Catalunya gairebé, eh? té aquesta impostura a l'hora d'actuar i tot això, la veritat és que trenca bastant el personatge que té habitual, que es troba en la majoria, que veiem habitualment, i molt bé. I el Pep Cruz, contràriament, que és un actor que sempre ha fet, jo recordo el Gran Tonet de Flor de Nit, i ha fet sempre aquests personatges còmics, o quan feia Nova Europa, que feia aquest personatge còmic, aquí està amb un personatge totalment seriós, molt, molt diferent del que del registre. Per tant, està bé perquè veus dos actors que normalment estan dos actors que estan treballant en registres que no són els habituals dels que tenim acostumats a veure.
Bé, el Pep Cruz sí que l'hem vist algunes vegades fent dramàtic. Dramàtic, eh? I hem vist altres propostes, eh? Sap fer de tot. És un bon actor. I en aquesta potser llueix poc les seves facultats artístiques. Penso que el director ho ha dirigit d'una manera de poc lluïment per part d'ell. Però bé, és una obreta per passar l'estona i prou, per mi.
Mm-hmm. És bastant sòbria, no? Bastant reflexiva, pel que comentàveu.
Tampoc. Si no et vols reflexionar, no cal. Passes l'estona i prou, eh? Mm-hmm. És trobar-li si li vols trobar. Si no, doncs és per passar l'estona.
Jo crec que és més que res... És una reflexió sobre l'actitud de la vida de les persones, gairebé. Seria una cosa així, perquè, clar, veus, o fins i tot del caràcter de la gent, perquè són dos personatges totalment contraposats, és allò que els pols oposats s'acaben atraient. I són dues actituds davant de la vida absolutament diferents. Una persona, que és el personatge del Pep Cruz, totalment quadriculada, amb una vida molt metòdica, amb una manera de fer molt monòtona, potser fins i tot, i en canvi el personatge de la Sílvia Bel, al contrari, absolutament doncs, impulsiu, això que constantment doncs, està buscant coses que la puguin atraure, que s'imagina muntatges fins i tot per poder traure doncs, a l'altra persona i és això, són dos personatges molt oposats. I jo crec que és això, no són dues maneres de plantejar-se la vida.
Mm-hmm. Doncs anem, si us sembla, amb la segona proposta, la segona recomanació, que seria Les Criades, al Teatre Goya, la teníem fins ara, amb l'Anna Torrent, l'Alicia Borrachero i el Jorge Calvo, els tres intèrprets, i amb direcció de Luis Luque. Elvira, què et va semblar aquesta?
Doncs, bueno, Les Criades, sí, està dit al Festival Grec, i l'autor la va escriure, aquesta obra la va escriure quan era a la presó, i es va inspirar en un fet real que va passar l'any 1933. L'obra es va estrenar el 1947. Al principi no va tenir gens d'èxit aquesta obra. I ara és una de les peces imprescindibles dins del nostre temps. A mi em va agradar molt. El text és una paròdia d'una tragèdia clàssica amb una dialèctica crua i ferotge que els actrius ho fan meravellosament bé. El Jordi Calvo fa el paper de la mestressa de les dues, són dues criades, i la mestressa és el Jordi Calvo. I les dues actrius fan de les dues criades uns personatges malignes i diabòlics que moltes vegades es confonen la una de l'altra. O una personifica a la senyora mentre que l'altra agafa la personalitat de la companya, fent unes cerimònies perverses amb uns rituals que barregen la ficció i la realitat. Cada una agafa el rostre de l'altra i segurament una no podria viure sense l'altra. L'obra és una denúncia de la diferència de classes socials, del món dels poderosos i dels oprimits. Les criades anhelen pujar de classe social, però saben que mai ho aconseguiran. Això els provoca una barreja d'enveja i admiració difícil de pair. Es senten humillades pel tracte que reben o s'imaginen que reben, eh? I això els farà arribar a uns plantejaments i a un final tràgic i colpidor que no s'esperaven. Com hem dit, grans interpretacions de les dues actrius que saben descriure el seu paper, tant amb el posat com amb la veu, i que es desdoblen perfectament agafant la personalitat dels altres personatges. I també l'actor el vaig trobar molt encertat en el seu paper, donant un físic i les característiques molt ben trobades. A l'escena domina el color blanc, menys unes roses vermelles, el vestuari de la senyora i el daurat d'un teixit que saben manipular perfectament i que enriqueix els recursos teatrals. Una pantalla, al fons, va seguint discretament alguns moments escènics. Tota la representació està marcada amb excel·lents recursos de direcció, segons la meva manera de veure, eh? Que s'intueixen molt elaborats, amb coreografies elegants. A l'escenografia, una plataforma circular que accentua les passions internes de cada personatge i delimita els dos universos, el de les criades i el dels poderosos. La banda sonora reforça tota la potència que requereix les escenes. Per posar una pega personal, vaig trobar que hi havia molt mala sonoritat microfònica. Van fixant el micròfon i sonen unes veus com molt metalitzades que treuen realisme al text. Així i tot, és una proposta molt recomanable que a les persones habituals a textos forts i complicats els hi pot agradar força. Estarà en cartell fins a l'11 de juliol.
Molt bé. Jo he de dir que la posaria clarament, si hagués de fer el top 10, la posaria més amunt del 5, eh? Segurament. Perquè jo opino igual que tu, Elvira. És una de les obres imprescindibles d'un dels autors que s'hauria de conèixer, no?, de teatre del segle XX, que és Jean Genet. I és un autor molt polític i en aquesta realment, bueno, es pot fer i s'ha de fer una lectura molt, molt política, no? A mi em van agradar moltes coses. El text ja és molt bo, però si a més la direcció també acompanya, encara millor, no? Vull dir, les intèrprets estaven molt ben dirigides, s'havien fet un treball de construcció del personatge impressionant, elles dues, i ho defensen molt bé, i són elles, la majoria de... No? La major part de l'obra són elles dues soles i han fet un treball i ell també, l'intèrpret que fa de senyora també. I després penso que hi ha tota una sèrie d'elements escènics que també ajuden, o sigui que tot ajuda a millorar el muntatge. La música, per exemple, em va agradar molt, entre misteriosa i una música una mica estranya, com el propi text, no? Que també admet moltes interpretacions i moltes visions. La potència de tots tres dalt de l'escenari, però també aquesta senzillesa, perquè tampoc hi ha molta cosa en escena. Realment està tot molt enfocat a elles com a personatges i als diàlegs, no? A les converses que van tenint i a la trama. El vestuari, també molt encertat. I després aquest espai que et creen, que és una espècie de rectangle tancat on hi passa tota l'acció a dintre, no? És aquesta mena de casa, però que no hi ha res a la casa. La casa és una mena de rectangle, no? lluminós on elles estan tancades allà dintre i no en poden sortir. No sé, jo penso que això, que Jean Genet no, s'hauria de poder veure més i s'ha de llegir i és...
Tot i així, és una obra difícil que no la pot veure tots els públics, eh? És una obra que és ben bé per públic molt introduït en el teatre. Ja t'he de dir que potser no la posaria entre les 10 primeres, li posaria una puntuació alta, però no de les 10 primeres que he vist aquesta temporada, que l'he vista dues vegades més, a part d'aquesta, aquesta era la tercera vegada que la vaig veure. La primera vegada em va impactar molt perquè estava interpretada per dos homes, teatre lliure, el Fermí Reixac i el Toni Sevilla, i em va impactar molt perquè sortien entre mig dels espectadors, es vestien de dona allà davant i feien tota l'obra i em va impactar. La segona vegada era per la Núria Espert, que també doncs, era una escenografia fantàstica. I bé, l'obra com que ja la coneixia, potser ja al conèixer-la ja no em va impactar tant l'argument, diguéssim, eh?
Yeah.
I em vaig fixar molt doncs, en les actuacions, tot això que, la veritat, que són molt bones, i tant.
Bueno, ell, d'un microcosmos com pot ser aquest de Les criades i la senyora, o recordo algunes altres també, en una cel·la d'una presó, en un prostíbul, o sigui, crea aquesta mena de microcosmos a les seves obres i després, però clar, el missatge va molt més enllà, no? Ho pots extrapolar, això, a la lluita de classes, a què està passant aquí, no? Entre dominats i dominants, què està passant? Quines relacions de poder hi ha i quina és la crueltat que hi ha en tot això, no? Vull dir que molt bé. Doncs vinga, passem a la tercera proposta, que sí? És George Sand, al Teatre Gaudí.
George Sand, Mi vida és la vuestra. Un monòleg creat i interpretat per Amàlia Puentes, amb dramatúrgia de Camilo Sáfora i dirigit per Jessica Walter, amb la col·laboració de la pianista Elke San José. Una proposta profunda, íntima i propera que es representa, com has dit, a la sala petita del Teatre Gaudí. Una sala de 20 espectadors com a màxim, eh? A l'entrar a la sala es troba amb un gran piano, molts fulls de paper escampats per terra i també uns altres fulls que pengen com a mòbils des del sostre. Una llum tènua i només uns quants focus que aniran seguint a l'actriu durant tota la representació. L'actriu representa l'escriptora francesa Amadie Aurora Lucie Dupin, una autora que va haver d'amagar la seva identitat, en aquella època passava molt, aquí a Catalunya també tenim, eh? I va adoptar el pseudònim masculí de George Sand. Una vida intensa que és relatada sense ordre, però que es pot seguir perfectament. Una dona polifacètica que es va dedicar a la literatura i a la pintura, defensora i pionera de la lluita dels drets de la dona i dels treballadors, compromesa amb la política d'aquell temps i amant del músic i compositor Frédéric Chopin. Va arribar a ser baronesa i el seu casament més tard es va divorciar, eh? I el seu pare era aristocràta, però ella sempre va renunciar a qualsevol títol de noblesa. Al contrari, va mantenir amistats amb artistes i contactes no gaire ben vistos en aquell temps. Va viure molt temps amb la seva àvia, però el seu amor de tota la vida va ser la seva mare, que li va fer apreciar la bellesa per la naturalesa i per la vida. Amàlia Puentes és l'actriu que es desdobla representant aquest personatge que era feminista, comunista, artista, amant, mare, filla i neta. Tots aquests papers es va representant. També representa el seu exmarit i el jutge del seu divorci. Una actuació amb una sèrie de perfils que l'artista sap plasmar amb delicadesa i elegància, però també amb molta força. Una molt bona actuació que l'acompanya la pianista, interpretant principalment música molt coneguda de Chopin. Una proposta interessant, la veritat. Segurament, la nostra vida ens ve marcada per personatges que han lluitat per coses legítimes, diguéssim, per drets legítims. Val la pena conèixer la vida d'aquestes persones. I el teatre és un mitjà meravellós per fer-ho. Aquesta obra es representarà fins al 17 de juliol.
Molt bé, una proposta...
Què t'ha semblat, tu, Marcel?
Una proposta molt intimista, amb aquesta música de piano que et va acompanyant durant tot el monòleg, ella que va... l'Analia Puentes, que va interpretant tots aquests papers que deies, Elvira, bé, bé, molt bé, i a més amb un espai, doncs això, petit, acollidor, no? Perquè al final t'estan explicant, doncs això, la seva pròpia història, vull dir que amb aquestes partitures sí, també que escampades pel terra, que sembla que no, sembla que sigui un element de més, però que ja et posa en tot aquest ambient d'ella, de, no? Que s'escrivia cartes, que tal... Sí, sí, molt bé, molt interessant. Doncs seguim amb una altra proposta més, amb Filomena Martorano a la Biblioteca de Catalunya, amb direcció d'Oriol Brogi, que és un clàssic que haurem vist tots, potser amb el títol de Matrimoni a la Italiana, però amb un enfocament diferent, no? Amb la marca Brogi, diguem-ne.
I tant. Una obra d'Eduardo de Filippo, que està interpretada pels papers principals, per la Clara Segura i l'Enrico Lionello. Ells dos interpreten la parella que després d'un engany per part de la dona es converteixen en marit i muller. La Filomena fingeix que s'està morint per poder-se casar amb aquest home que fa 25 anys que viuen junts, per obtenir uns beneficis inesperats. Les seves intencions són les més nobles i sentides que un es pot imaginar. Una comèdia d'embolics on es barreja el drama amb la comicitat. Moltes, com deies, coneixem l'obra i l'hem vist moltes vegades, com deies, Marcel, en el cinema amb el nom de Matrimoni a l'Italiana. Però la versió de la Perla 29 és realment una explosió de bon teatre. Cuida fins a l'últim detall. Oriol Brogi ja ens té acostumats i ens ha delectat altres vegades en propostes del Filippo, com ara Questo Fantasmi o Natal in Casa di Capoletto, que es va representar per les festes de Nadal durant 3 temporades. Sembla que els ambients italians li escauen d'allò més, ja que a part d'aquestes dues obres que he mencionat i a part de la Filomena, també ha dirigit obres ambientades a Itàlia, com ara la recordada i excepcional Una jornada particular, que a mi em va meravellar. Que també protagonitzava la Clara Segura junt amb el Pablo Derqui. També la numerada 28 de maig, també organitzada per la Clara Segura, inspirada en el món de Federico Fellini, o L'Hostalera, no fa gaire que la van fer, protagonitzada per la Laura Aubert i el David Verdaguer, on durant la representació, si algú de vosaltres hi veu anar, vam poder menjar una exquisita pasta italiana. Boníssim. Té acudits molt bons, el Brogi. En aquest cas, l'obra està ambientada en un lloc que tant pot ser una ciutat catalana o potser napolitana. Per tant, el llenguatge es barreja el català, el castellà, el napolità i l'italià. Potser començar, almenys a mi em va xocar una mica, però al cap de poca estona una ja li troba la lògica que encara fa més atractiva aquesta mescla lingüística. En aquesta ocasió, l'espai escènic no hi ha sorra, evidentment, ni tampoc cortinatges, com sempre fa el Brogi, però dins la nau gòtica es respira l'ambient inconfusible de la Perla 29. El públic està rodejant el dintre de la casa del Soriano, com si mirés per la finestra, com si mirés tot el que està passant. És una casa un xic napolitana i barcelonina, on el públic hi està integrat. També en alguna ocasió s'integra el tècnic de so i el de llum, i tot resulta proper i casolà, però d'una extraordinària qualitat. Els dos protagonistes estan genials. La Clara Segura ja l'hem vist amb grans interpretacions i mai defrauda. Pel que fa al napolità, l'Enrico Lianello, ha estat per mi una gran descoberta, fent el seu paper molt a l'italiana i amb gran agilitat i afegint un tic molt ocorrent als seus personatges. Els altres personatges no són tan italians, són com catalans, més catalans, Hi ha aquesta mescla d'Itàlia, Catalunya i parlant el castellà. Però tampoc podem obviar, com deia, la resta del repartiment, dels quals personalment destacaria el Sergi Carrecilla, que sempre és un actor que a mi m'ha agradat molt, que està desconegut amb el paper del noi poeta i tímid. La Marisa Josa, que sempre encerta els seus personatges, i la Montse Bellvehí, que fa una criada d'allò més característica. Una oferta que la Perla 29 tenia prevista representar-la abans de començar la pandèmia i que no l'ha pogut posposar fins ara. Sens dubte, la Filomena és una de les millors ofertes d'enguany. No se la perdeu. Estarà en cartell fins al 31 de juliol, però ja s'ha confirmat que pel setembre tornaran a reposar aquesta obra a la mateixa Biblioteca de Catalunya i, a més, ja estan a la venda les entrades. I també segur que a la tardor farà una gira per Catalunya. Esperem que puguin venir a Sabadell, perquè, tal com he dit, és un espectacle que no es pot perdre.
Jo, personalment, la Filomena Martorano també seria una altra que posaria en, potser a la llista de les cinc millors obres de teatre. Jo el que em penso és que el Brogi ha fet un tipus de posada en escena i l'ha dirigit d'una manera que li ha donat un gir, li ha donat un enfocament diferent. Sobretot, a mi el que em va agradar moltíssim va ser el personatge de la Clara Segura, la Filomena, que té un punt clarament molt reivindicatiu, no? I fa un paper realment de dona lluitadora que s'ha sacrificat i que ara es revela contra el personatge que se n'ha estat aprofitant cruelment durant molt de temps, no? Molt bé, molt bé. Les interpretacions les vaig trobar excel·lents i la posada en escena i la direcció ja us dic que espectacular. Sempre a la Biblioteca de Catalunya l'Oriol Brogi sempre crea aquests espais escènics super ben fets, molt, molt cuidats i que realment et transporten, com deies, Elvira, dintre d'aquest espai que vol representar. En aquest cas, aquí hi ha en aquestes rajoles, el mobiliari clarament de, no, de casa italiana o mediterrània, el vestuari amb aquests estampats típics de l'època. No sé, hi ha diferents elements que ho fan tot plegat molt, molt realista i t'hi poses molt dins. L'energia de tots els que estan allà defensant els seus papers és brutal. Hi ha uns moments de la Clara Segura i de Lianello que fan alguns monòlegs dels dos protagonistes que estan realment genials. I aquesta barreja d'idiomes, no, dels quatre idiomes, a mi no se'm va fer gens estranya i al minut número 2 ja ni m'hi fixava, perquè realment, vull dir, eren apunts d'un i altre idioma que vaig trobar que deu haver estat un treball realment per ells, pel repartiment molt difícil, però pels espectadors i per les espectadores penso que passava molt bé i que s'entenia absolutament tot. I de vegades ho juguen de manera còmica, que això és el que fa més gràcia, no? Que hi ha una explicació que s'ha fet en un idioma i després fan un aclariment en l'altre idioma, no? Com volem dir, no, és que aquí, perquè ho entenguis millor t'ho dic d'altra manera, no? I intentant com un idioma complementi l'altre i aquesta barreja que hi ha en els llocs on es parla més d'una llengua.
I molt difícil d'interpretar.
Sí, clar, deu haver estat molt difícil. Jo m'imagino que per ells ha estat un malson, suposo, però està molt bé de cara en fora que hi ha com aquests petits, de vegades, problemes de comunicació entre personatges que els solventen fent aquest canvi d'idioma, o també potser pels estats d'ànim que tenen en un i altre moment es passen d'un idioma a l'altre, o fan això, aclariments, o en un personatge li parlen d'una manera i a l'altra una altra. Vaig trobar que estava molt bé i aquestes clocades d'ullet que fan al públic de tant en tant, aquest trencament de la quarta paret que de tant en tant hi ha, que també es juga de manera còmica, també està superben incorporat.
Sobretot d'entre acte, quan s'acaba un acte, perquè és una obra clàssica de tres actes, doncs el que representa l'acabar d'un acte és quan parlen amb el públic o fan aquestes picades d'ullet en el públic, que és divertit.
Exacte, els canvis d'acte amb aquestes músiques italianes típiques, les flors que van apareixent, aquest element recurrent de les flors que va apareixent i aquesta al·lèrgia, que sembla una al·lèrgia que podria ser a les flors que té Don Domenico Soriano, no? Don Domé, que també està amb aquest tic que també està molt ben jugat. No sé, jo penso que en definitiva una comèdia d'aquestes es pot fer molt malament i es pot dirigir molt malament o es pot fer molt ben feta i que tingui una profunditat i que tingui tot un missatge superpotent i aquí s'ha aconseguit. O sigui que ho trobo una super recomanació. Sí, sí.
Sí, jo també la posaria dintre les tres. Bé, ja les posaré a l'hora de fer la valoració, però de les 10 primeres, de veritat.
Mm-hmm. Doncs va, passem a Pedro Páramo al Teatre Romea, amb direcció de Mario Gas, amb Vicky Peña i Pablo Derqui, del de l'escenari.
Ah, això mateix. És una adaptació de la novel·la, d'una de les novel·les més conegudes de la literatura iberoamericana. Tots dos, el Pablo Derqui i la Vicky Peña interpreten diversos personatges. És una obra que parla sobre l'abús de poder i de totes les seves conseqüències. L'argument és el Pedro Preciado torna al poble on va néixer per trobar-se amb el seu pare, per trobar el seu pare, que és Pedro Páramo. Un cop allà, descobreix que el seu progenitor, malgrat que al principi era un home humil, va arribar a ser un verdader cacic i un corrupte que va maltractar els habitants i també la seva mare. Un home que va portar a la quasi desaparició del poble i que va convertir aquest poble com un lloc fantasmal. És justament en aquests fantasmes que Joan Preciado es va trobant i va coneixent com era realment el seu pare i tots els personatges del poble. O realment és justament ell, potser, el fantasma que vol forjar a les vides dels seus antecessors. No sabem ben bé si el fantasma era tot el poble o ell també es havia convertit, ja es havia mort i es havia convertit en un d'aquests fantasmes. Com passa moltes vegades, portar al teatre novel·les de gran contingut és un risc. I a vegades no queda prou reflectit tot el missatge del llibre o l'obra teatral és tan plena d'arguments, de personatges, d'idees, que un es perd si abans no s'ha llegit tota la narració, tot el llibre. Això passa en aquesta obra teatral. Són tan efímers tots els personatges, són tants conceptes a tenir en compte que una es fa una mica de garbuix i acaba no sentint-se integrada del tot amb el que està succeint a l'escena. Però potser això per mi va ser un factor positiu, ja que vaig parar més atenció a les genials, genials interpretacions de l'actriu i l'actor. També vaig poder valorar amb més detall tot el treball de direcció, incloent-hi l'espai sonor, posant un to de suspens magnífic, l'escenografia amb uns grans panells movibles i un fons amb unes diferents filmacions i amb un ambient clarament magicà. I la il·luminació fent uns contrallums al final i al principi de cada escena que ja només amb la il·luminació situen els personatges. I al final, un final també d'il·luminació, ja diria sensacional. Però el que més em va impressionar, tal com he dit abans, van ser les actuacions que els dos actors fan tota una sèrie de personatges. Pablo Derqui, tot i que està meravellós fent tots els registres, aparentment no em va sorprendre tant com la Vicky Peña. Tot i que la Vicky Peña la coneixem, aquesta vegada em va sorprendre molt, perquè es desdobla donant vida a cada interpretació amb una veu, un posat i una manera de dir i definir perfectament cada personatge. Tots uns factors que els vaig trobar excel·lents i que crec que són l'al·licient, per mi l'al·licient i més important d'aquesta bona posada en escena. Es podrà veure fins al 8 d'agost.
Jo insistiré, Elvira, amb la idea que tu mateixa ja has dit, que les adaptacions de llibres que es volen dur al teatre, això és una cosa perillosa. A mi m'ha passat una mica el mateix que em va passar amb Solitud de Víctor Català, no? La sala petita del TNC, aquesta temporada, que són textos tan descriptius, tenen poca acció, hi ha moltes reflexions, hi ha molts personatges diferents, molts espais, i a l'hora de portar-ho en un escenari, doncs, pot ser que no tingui la potència que hauria de tenir, no? Que té a nivell d'història narrada o llegida, no? Trobo que les interpretacions sí que és veritat que són excel·lents, però que hi ha aquestes qüestions, no? La trama, el ritme, que tot plegat pot ser més àgil o hauria de ser una mica més comestible, no? Sí que és cert que juguen amb alguns elements escenogràfics i ells... La Vicky Peña i ell també, el Pablo Derqui, van interpretant diferents personatges, fan molts canvis, hi ha canvis d'escena, però al final és això, no? Que potser si no acabes de poder seguir bé aquest puzzle d'elements, la cosa es converteix en un espectacle una mica farragós i que potser té molta potència a nivell de prosa i a nivell de novel·la, però clar, té poca acció i per tant el teatre doncs, és més difícil, és més complicat.
Tu deies que Solitud, jo com que Solitud havia llegit el llibre més d'una vegada, a mi em va agradar molt, molt perquè segueixen el llibre i bé, igual com jo canto La muntanya balla, també havia llegit el llibre, llavors ja saps l'argument com va i en disfrutes molt. Aquí, no, el Pedro Páramo jo no me'l havia llegit. I llavors doncs, vaig optar de que si no seguia ben bé l'argument, optar per trobar tots aquests altres al·licients que jo els vaig trobar molt bons, la veritat.
Mm-hmm. Doncs anem amb l'última proposta, amb La filla del mar, i ja entrem al top 10.
Anem amb La filla del mar, d'Àngel Guimarà, una obra que és dels autors, com sabem, més prestigiosos clàssics catalans. I que es va estrenar en castellà a Buenos Aires el 1899. I un any després es va representar en català al Teatre Romea de Barcelona. Ara, la jove companyia La Barni Teatre la presenta en una versió de teatre musical amb el desig d'acostar el teatre clàssic català al públic jove. L'obra és prou coneguda i generalment s'ha representat en forces grups amateurs. Però si traiem la part amorosa, que és una problemàtica potser menys actual, el tema de fons és força vigent. Una noia que va ser rescatada d'uns nàufrags d'origen àrab, on van morir tots els que anaven a la barca menys ella, i que una família del poble coster la va adoptar. Però sempre ha estat mal mirada i considerada diferent. Un argument que podria fer reflexionar sobre la desigualtat que encara perdura amb molta força actualment. El musical és presentat de manera plana, seguint els diàlegs i els textos de l'obra. Potser a parer meu, i és molt personal, li falta una mica de profunditat i denúncia. Sent com són els actors gent jove, crec que es podien haver arriscat més i atrevir-se a treure més reivindicacions. Però bé, és el que és. L'escenografia consta amb uns grans panels de fusta movible que els actors utilitzen pujant i baixant de les plataformes superiors. Tot queda ressaltat per una gran imaginativa i espectacular il·luminació dissenyada pel sabadellenc Jordi Berg, que dona potència i qualitat als elements. També la caracterització també està creada per una sabadellenca, la Núria Llonell. Els sabadellencs sempre estan representats en moltes obres. Hi ha molta gent de Sabadell que els trobem en moltes obres professionals de Barcelona. La música és del Max Sambola, que també intervé com a actor. La música és senzilla, amb una melodia central que s'enganxa fàcilment. Afegir, i això és molt bo, que tots els temes musicals són interpretats per instruments pels mateixos actors i cantants, un mèrit que cal reconèixer, ja que en moltes ocasions veiem que la música està enllaunada. En aquest cas és en directe i ho fan els mateixos actors. Aquests actors canten, ballen, i ballen unes coreografies bastant ben dissenyades de la Teresa G. Valenzuela. Destacar les veus principals, com la Mariona Castillo, que ja és molt coneguda, la Clara Soler i el Toni Vinyals, que ja sabeu que a mi m'agrada molt, tots ells sota la direcció del Marc Villavella. En aquestes primeres representacions, que vaig anar jo de les primeres que van fer, vaig trobar que hi faltava molt rodatge encara, Però penso que de cara a la nova temporada hauran assolit un conjunt prou satisfactori que podrà ser una oferta força interessant. Ha estat pocs dies en cartell, però m'han assegurat que faran temporada a partir del mes de febrer en el mateix Teatre Condal.
Doncs ara sí, tanquem aquestes 6 recomanacions. Espero que hagueu anotat bé aquestes propostes que us feia l'Elvira. Recuperem el Jaume i la Carlota i ara sí ha arribat el moment de mullar-se i de dir quines són per vosaltres les 10 millors propostes d'aquesta temporada 2020-2021. I a quines sales, doncs això, heu pogut veure les millors obres de teatre aquesta temporada. Potser algunes coincidiran o potser heu posat els mateixos muntatges en posicions diferents. Això ho anirem descobrint mica en mica. I si us sembla, comencem pel número 10, Carlota i Elvira. A veure, ens revelareu quina obra tenim en desena posició i el Jaume i jo també anem dient la nostra, anem afegint.
Bueno, jo abans de començar dir que la quantitat d'obres que ha vist l'Elvira no són les que he vist jo, llavors jo crec que aquí també, clar, com més obres tens, més coses pots posar, que hi ha algunes que, bueno, ja anirem comentant. Doncs el meu número 10 és La guerra no té rostre de dona, a la Biblioteca de Catalunya. Es va fer durant les èpoques de Nadal, ara no recordo les dates, amb direcció d'Oriol Broggi i dramatúrgia d'Oriol Broggi acompanyat de la Clara Segura. La poso al número 10 perquè crec que és un espectacle que no té res que et digui, ostres, allò que t'impacta molt, però que crec que sí que ha d'estar al top 10 pel tema, no? De visibilitzar testimonis de dones en temps de guerra que normalment no es fa i evidentment les dones les van viure igual les guerres i moltes a primera línia a les infermeries. Per tant, és un espectacle que posa en relleu els testimonis de les dones en temps de guerra i per això l'he posat al top 10.
Molt bé. I l'Alvira?
Jo no vaig poder veure aquesta representació que deia la Carlota perquè era plena de pandèmia i no vaig poder. I com a número 10 jo posaria Gossos, una comèdia molt divertida, direcció de Nelson Valiente, interpretada per la Mercè Ànega, Sandra Monclús, Joan Negrier i Albert Pérez. És divertida i molt ben dirigida.
Mm-hmm. D'aquí destacaries la direcció, no? Clarament, Elvira?
Sí, aquesta. La direcció i la interpretació, sobretot, de l'Albert Pérez. Mm-hmm. L'argument, doncs, és una comedieta.
I però és aquest Ànega, tipus de direcció sud-americà.
Sí, la direcció sud-americana a mi m'encanta. Saps? Aquest tipus de direcció amb les pauses, amb els silencis, que a mi m'agrada molt, la veritat.
Doncs a veure el número 9, què hi tenim, què hi heu posat?
El número 9, bueno, jo l'he posat, després explicaré, El Màgic 2, un musical del David Selves, del Teatre Condal. Jo he de dir que no sóc gens fan dels musicals, em costen molt. I no sé si va ser per ser una de les primeres obres, gairebé després de la pandèmia, així més amb normalitat, que vaig poder veure, que em va transmetre molt bon rotllo. Les músiques estaven a càrrec de la Paula Jornet, que ja havia treballat amb el David Selves amb les músiques de La importància de ser franc, i en vaig sortir jo molt decebuda de La importància de ser franc. I aquí les músiques acompanyaven moltíssim l'obra, donaven un plus a l'espectacle, i jo crec que era un espectacle per gaudir-lo.
I l'Alvira, número 9?
Jo, el número 9, posaria un monòleg que vaig veure a l'Espai Brossa, per llàstima que han tancat, com vam dir a l'últim programa, i és un monòleg que es diu El Nino, allà on és més fàcil viure-hi. L'autor és l'Irene Pedrassani i la interpretació és l'Enca Alonso. És una interpretació molt bona, un text molt colpidor i molt difícil de tractar perquè tracta de la bulímia, i una noia doncs, que té doncs, trastorns, diguéssim, doncs, de personalitat i fa un desdoblament d'ella, de tot el que sent. Que bé, a mi em va encantar. A més, va quedar l'actriu esgotadíssima. La vaig veure com entrava als escenaris. Justament jo estava al costat ben bé quan entrava a dintre dels vestidors, diguéssim. I em va captivar molt. I el tema també em va agradar molt, molt ben tractat.
Mm-hmm. Sí que la Carlota destacaria la música, no?, i l'energia, i l'Alvira aquest monòleg amb aquesta interpretació tan potent. Molt bé, doncs passem al número 8.
El número 8, jo he posat Classe, de la Villarroel, de Sixto Paz. És un text de Isol Golden i David Horan, dirigit pel Pau Carrió i interpretat pel Pol López, el Pau Roca i la Carlota Ursina. Per mi va ser un espectacle que aconsegueix que qualsevol persona que estigui sentada a la platea es pot sentir identificat en algun moment, perquè tots hem passat per l'escola. I el ser un espai on tothom hi ha passat, en qualsevol moment, igual o diferent, has viscut moments com aquest, no? I posa rellevància, jo crec, el canvi del sistema educatiu que s'està fent des de fa molts anys, on es posa en valor i es mesura molt les paraules amb què parlen els professors sobre els alumnes. I al final són tres personatges que busquen el millor pel mateix, que un és l'alumne i l'altre és el seu fill, però per circumstàncies diferents i per nivells socials diferents no s'acaben d'entendre, encara que tinguin el mateix objectiu. I per mi és tot un conjunt que el vaig valorar molt positivament i això jo crec que interpel·la a tothom que estigui sentat a la cadira.
A mi sí, em va agradar, però no la tinc entre aquestes tres millors, però em va agradar força Classe, eh? Per la classe, perquè reflexa molt les diferents classes socials, també, eh? I la posició dels mestres és una obra que està bé. Però jo posaria en aquest lloc de què no parlem mentre no parlem d'aquesta merda. Per la calòrica, el Teatre Nacional. La calòrica sempre ha fet molt bones obres. Potser no és la millor obra que li ha vist d'ells, però una obra boníssima, divertidíssima, bones actuacions, bon text, bona direcció, i pensar que s'ho fan tot ells, que ho munten entre tots, jo vaig disfrutar molt, vaig riure molt, i bé, la considero doncs, dintre d'aquestes 10, de veritat.
De moment ja veig que n'heu dit dues de la Villarroel, o sigui que va... Això també hauríem de fer, eh? Un rànquing una mica de programacions de les sales, vaja, en definitiva. Dues de la Villarroel que us han agradat i aquesta proposta de la calòrica que deia l'Elvira, que la vam comentar al programa bastanta estona i mai fallen, la calòrica.
Mai fallen.
Molt bé, ja m'he perdut. Número 7, em sembla.
Número 7. Número 7, una mica polèmica el meu, però bueno, Carrer Robadors, la inauguració del Teatre Grec, que és un espectacle inspirat en el llibre de Matías Ennard, amb una adaptació de dramaturgia del Julio Manrique, Sergi Pomperma i Eri Marta Cartigà, una direcció del Julio. Hi ha hagut molta polèmica, com suposo que heu sentit, sobre aquest espectacle, pel fet de que el protagonista que explica la història d'un noi magrebí és interpretat per un noi català, un noi caucàsic, tot i que la companyia va... El noi que acompanya el protagonista sí que és d'origen magrebí, 4 del repartiment, són 8 del repartiment, 4 són d'origen magrebí, que això crec que també s'ha de posar en rellevància. Els canvis no s'aconsegueixen tots de cop, jo crec, però sí que parlar-ne... està bé, tot i que jo també penso que a vegades les valoracions dels espectacles hi ha moltes altres coses a valorar i després d'haver-lo vist, per mi és una obra, és una posada en escena d'un llibre que jo crec que ha estat amb el ritme, és posar un llibre dalt de l'escenari, com dèiem, està bé i té un toc molt cinematogràfic, molt, molt. O sigui, veus l'obra i sembla que estiguis veient una pel·lícula, tot i que jo crec que és massa llarga, es farà al Teatre Romea la temporada vinent, però crec que un teatre més petit també acompanyarà a la història i no al Grec, que a vegades si no s'omple molt l'espai queda una mica buit.
Jo la vaig veure a través del BTV, però el BTV la vaig trobar una mica massa llarga, i el que deies del protagonista, el Guillem Balart, és un bon actor, però bé, sempre hi ha hagut aquesta polèmica. Però per mi, el lloc setè, hi posaria Històries de l'avi Josep, una obra petita, diguéssim, d'un grup humil, que la vaig veure al Bar de Badoc, la Mar Puig i el Mateu Pere Miquel són els autors, i bueno, interpreten també el Mateu Pere Miquel està al piano, la Mar Puig i el Joan Sae. Una obra que m'hi vaig sentir molt identificada. Parla de les històries, justament, dels nostres avis i de les nostres pròpies històries. Em va agradar per la senzillesa, perquè aquestes companyies petites, no tan conegudes, doncs, a vegades et sorprenen. I a mi em van sorprendre. Em va arribar molt en fons.
Doncs número 6. Anem avançant.
Número 6. Hi ha una altra de la Villarroel, La cabra o qui és Sílvia.
Estan triomfant.
Un text... Sí. Bueno, jo crec que és una sala que acompanya. Sí. Un text d'Eduard Albi, en direcció de l'Ivan Morales, i el repartiment Emma Vilarassau, Jordi Bosch, Jordi Martínez i Roger Vilà. Per mi és un espectacle que és necessari veure'l o llegir-lo pel que et fa pensar. Si et posa davant preguntes que no t'has plantejat mai, en tots els personatges crec que els pots arribar a entendre en algun moment, però personalment t'acabes, no, posicionant en uns o en uns altres i et fa qüestionar-te si som tan progres i hem avançat tant com ens pensem, que a vegades quan se'ns plantegen coses que surten del nostre camí, la no tolerància apareix i quins límits, no, tenim nosaltres amb la tolerància. I jo crec que és una obra posada en el lloc i al moment oportú, sobretot per l'aflorament dels grups d'ultradreta que juguen amb ser tolerants o no. Jo crec que és una obra i amb un repartiment, evidentment, jo crec que molt exitós, amb un duel, per mi, de Vilarassau i Bosch, que no es sobrepassen ni un sobre l'altre, o sigui, jo crec que tots dos fan una magnífica feina, i ressaltar també el paper del Roger, ja que jo crec que davant de treballar amb 3 persones amb un bagatge impressionant dalt de l'escenari, per mi crec que no falla.
Albina. Jo aquesta no tampoc la vaig veure, també era en plena de pandèmia, tampoc hi vaig voler anar, perquè feia anys tens 10 anys o 11, no ho sé, que la vaig veure pel Josep Maria Pou, i a mi em va agradar moltíssim l'obra, moltíssim. I quan una obra em deixa un record tan, tan bonic, que m'ha impactat tant, a vegades em fa mandra tornar a veure una altra versió d'altres actors. Vaig preferir deixar-la. La meva sisena és Història d'un senglar, de Gabriel Calderón, al Teatre Lliure, l'Espai Lliure, l'Espai Petit. És un monòleg de Joan Carreras, una gran interpretació. Aquí crec que la Carlota també la va veure. I bé, el tema està molt ben tractat perquè compara doncs, l'actor i a les persones dominant amb aquests porcs senglars que ho arrasen tot. I bé, i el Joan Carreras està magnífic, magnífic, fent també diversos papers. Ho vaig trobar extraordinari, de veritat.
Doncs número 5.
Número 5, jo he posat De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, de la calòrica, el TNC. Bueno, com ha dit l'Elvira, no defrauden, marca la calòrica. Per fi, després, jo crec que tard, però per fi un teatre públic ha agafat un muntatge de la calòrica i crec que els hi ha donat la sala bona, que és la sala petita. Per tant, jo crec que
clarament
és un muntatge que llueix i que les interpretacions són brillants. Vull dir, pels que hagueu vist, i si no aprofiteu que estan al Poliorama actualment, l'escena de la reunió de veïns és una mostra del talent que tenen tots ells, que en qüestió de segons fan canvis de personatge magníficament construïts.
I amb una crítica social brutal, a més, no només en aquest muntatge, sinó en tots els que planteja.
En tots.
Molt bé. I l'Elvira?
Jo posaria Encara hi ha algú al bosc, una obra molt trista que ens parla de la Guerra dels Balcans, de les puntuositats que van arribar a fer, dirigida pel Joan Arqué Solà, que la van fer al TNC, la Sala Gran, amb molts actors, tots molt bons, no sé si nombrar-los tots, la Montse Esteve, la Judit Farrés, l'Adriana Gil, la Magda Puig, l'Herol Leri, l'Òscar Muñoz i el Pep Pasqual. Molt ben dirigida, d'aquestes obres que te n'en recordaràs tota la vida, perquè et sents com... Bé, jo em vaig sentir com molt trista, pensant que mentre passaven aquells fets, nosaltres aquí estàvem celebrant les Olimpiades, estàvem celebrant que el Barça havia guanyat la Champions. Jo recordo ben bé els dies aquells. I nosaltres no sabíem, com segurament està passant ara, que hi ha unes guerres horroroses que es fan atrocitats i que, bé, el món és així, no? En una part doncs, estan matant la gent, violant a moltes persones, com m'expliquen en l'obra aquesta, i els altres doncs, estem feliços. I això em va impactar moltíssim.
Molt bé. Número 4. Ja ens anem acostant al número 1.
Jo el número 4, Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, al Teatre Lliure. Com deia, jo crec que és una explosió de teatre, en majúscules. Vull dir, el que fa el Joan a l'escenari és brutal. I per mi, coneixent l'obra de Ricard III, el paral·lelisme actual de l'afany de poder d'un actor dins de l'obra amb l'afany de poder de Ricard en un text de Shakespeare és meravellós. Tot i que no cal conèixer l'obra per disfrutar-la, si coneixeu Ricard III o heu vist coneixent Ricard III, jo crec que és brutal el paral·lelisme que ha aconseguit Gabriel Calderón.
Jo posaria Mare de Sucre, al TNC, a la Sala Tallers, de Clàudia Estadó. És boníssima, també. A mi aquestes obres amb continguts actuals m'interessen sempre molt. La Maria Rodríguez, l'Ivan Benet, la Teresa Roig i els altres actors són actors amb diversitat funcional. Parlen sobre si una persona amb diversitat funcional vol ser mare i pot tenir fills. Parlen d'aquest tema. Les traves que es posen, els prejudicis que tenim amb aquestes persones, amb aquestes diversitats, tant sigui intel·lectual, representa una noia amb una disminució intel·lectual d'uns més del 60%, i la noia vol ser mare. Llavors, a mi em va agradar moltíssim les actuacions dels que ja coneixem, dels actors que ja coneixem, però sobretot de la manera que han tractat i que han arribat al cap de 2 anys de treball a poder doncs, a posar a l'escenari persones amb aquesta diversitat. I que ho fan meravellós, tots meravellosament bé, sobretot l'Andrea Álvarez, que fa la protagonista. També és d'aquestes obres que et deixen record per sempre. De fet, la Clàudia Sedó, tot el que fa té molt contingut sempre.
El número 3, jo he posat Les tres germanes, al Teatre Lliure, amb direcció de Julio Manrique, un text de Chekhov, amb adaptació del Marc Artigau, la Cristina Genevat i el Julio Manrique. Per mi, amb un repartiment de luxe, amb Lluís Soler, Cristina Genevat, Helena Terrats, Maria Rodríguez, Marc Rius, Joan Amargós, Ivan Benet, Mireia Xalà i Jordi Rico. I per mi, una adaptació meravellosa de l'obra de Chekhov, traslladant els personatges que Chekhov crea a científics o constructors d'aplicacions virtuals. O sigui, jo crec que una adaptació i un trasllat a l'actualitat meravellosa, amb una escenografia que és una peixera, o sigui, estan dins d'una peixera de vidre, i per tant crec que simula molt bé l'ofegament dels personatges que durant l'obra de Chekhov es va produint, tots ells es van ofegant. És un espectacle que es va veure interromput per la Covid, però que sortosament es reprèn la temporada vinent, i per tant jo crec que una obra per veure.
S'ha de repetir aquesta, i els que no l'hagin pogut veure, com és el meu cas, hi hem d'anar, que per cert va ser la meva experiència, una de les meves experiències de teatre a través de la pantalla, diguem-ne, de teatre digital, no? A través de la televisió. I he de dir que igualment, encara que ho vegis gravat, filmat, ja feia molta impressió i l'obra em va arribar moltíssim. I perquè les interpretacions que dius, Carlota, són... Bueno, el repartiment que hi ha és brutal, sí, sí.
Doncs jo, al número 3, tinc la Filomena Martorano, que ja n'hem parlat, o sigui que no ens allargarem, uh-huh. La posaria al número 3 per tots els aspectes que hem dit, per les bones interpretacions, per la posada d'escena, per la gran idea del Brogi. Bé, per mi és un número 3 total.
Per tant, tenim número 3, Brogi, Biblioteca de Catalunya, Filomena Martorano, i número 3, Les tres germanes, Julio Manrique, El lliure. Anem al número 2, a veure si coincidireu.
Jo, el número 2, Canto jo i la muntanya balla, a la Biblioteca de Catalunya, uh-huh. Una adaptació del llibre d'Irene Solà, amb direcció de Guillem Albà i Joan Arquer, i dramaturgia de la Clàudia Sedó. Per mi va ser una experiència bonica, o sigui, és un espectacle preciós. I crec que és una felicitació a tot l'equip. O sigui, jo en el moment d'aplaudir hagués necessitat que hi hagués tot l'equip dalt de l'escenari per poder-los aplaudir. Perquè la música és espectacular, les llums són brutals, l'escenografia, el treball dels titelles. Vull dir, necessitava aplaudir a tot l'equip sencer. I em vaig reconciliar amb el llibre, ja que a mi no em va agradar massa, o no em va agradar tant com a vegades quan es fa un boom d'una cosa, quan després ho mires penses, ai, soc jo diferent perquè a mi no m'ha arribat, no? Suposo perquè no estem acostumats a llegir poesia narrada i no ens n'ensenyen, llavors costa a vegades. I amb l'espectacle de cop vaig fer un... És que la història és bonica, està molt ben explicada i jo crec que hi ha l'element clau de la dramaturgia de la Clàudia que s'ha pogut agafar, crec que els elements essencials del llibre per explicar la història.
I el número 2, tinc el número 3 de la Carlota, Les tres germanes. Per mi també va ser una meravella d'interpretacions, de posada en escena, la idea d'estar dintre d'aquesta, d'allò de vidre, que donava molt a entendre, també els confinaments, el text el conec, l'he vist més d'una vegada i més de dues, però la manera d'interpretar-la, la direcció, a mi em va agradar moltíssim. No vull afegir res més perquè la Carlota ho ha explicat superbé i no cal doncs, allargar-nos més.
I ara és el moment decisiu, ja, el número 1, la millor obra de la temporada 2020-2021 per les nostres crítiques teatreres de la cartellera barcelonina. Aviam, Carlota.
Per mi és una obra que ja s'ha dit i és Mare de Sucre, al Teatre Nacional de Catalunya, amb autoria i direcció de Clàudia Sedó. Per mi, per moltíssimes coses. Un, perquè, bueno, per mi... Jo he estudiat psicologia i m'estic especialitzant en la integració social a través de les arts escèniques i per mi és com, no sé, una persona a qui seguir, la Clàudia Sedó, per mi és admirable, aquesta dona. El projecte d'escenaris especials que hi ha darrere d'aquesta obra és brutal. L'accessibilitat de persones amb diversitat funcional al teatre professional i ara hora, no sé, per tot, perquè demostren un talent espectacular, un treball enorme, i pel text, perquè la Clàudia Sadó escriu, no sé, o sigui, escriu meravellosament bé, no és una obra sensibilista, no surts amb pena, surts al contrari, angoixant-te de com penses tu a vegades i com pensem nosaltres, i de qui som, no? O almenys, com diuen a l'obra, és un tema que s'ha de parlar. Potser no tenim la solució, però no ho podem invisibilitzar més. Aquestes persones són dones, per tant, tenen la possibilitat de ser mares i ho volen ser. Parlem-ne. I sobretot parlem-ne amb elles. I no les infantilitzem, no... Vull dir, tot el que parla l'obra. Per mi és el muntatge de la temporada i tant de bo segueixin peu perquè s'ho mereix. I tot l'equip.
I l'Elvira...
I el meu número 1 és Canto jo i la muntanya balla, que jo sí que havia, també havia llegit el llibre, a mi sí que m'havia agradat, i vaig anar sempre amb la curiositat de dir com presentaran aquest llibre, com el faran. A mi m'havia agradat i pensava, com ho poden escenificar? I bé, el que deia la Carlota, les titelles, la manera de presentar-ho, aquesta sí que l'he repetida, l'he vista dues vegades, i això que no repeteixo, no m'agrada gaire repetir, però és que la vaig voler veure la segona vegada per veure més detalls i més coses. I tant la primera com la segona no vaig adonar que em vaig posar de peus per aplaudir perquè s'ho mereixien. De tota manera, totes les que hem dit, costa molt fer un 1, un 2 o un 5, no? Perquè és el que hem dit, totes tenen alguna cosa que ens ha agradat moltíssim. I a l'hora de valorar-les, a mi em passava, no sabia si posar-la la primera, la tercera... perquè totes mereixen estar a dalt de tot.
Mm-hmm. I el Jaume, a veure què ens pot dir, també. Què hem de dir nosaltres, Jaume? Quins títols podem afegir en aquesta llista?
He de dir que estic d'acord. O sigui, no he vist ni Mare de Sucre ni Tres Germanes, i són de les que tinc moltes ganes de poder veure. Mm-hmm. Ara, per mi, una de les més tops és el de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda. Trobo genial, trobo que és una obra fantàstica i que tothom l'hauria de veure. Perquè, a més, és una obra que és amena i parla d'un tema molt important i crec que és molt fàcil de veure i, per tant, jo crec que és una obra que recomanaria moltíssim. Després, Encara hi ha algú al bosc també em va impactar molt. Trobo que és una obra molt potent i em va impactar molt. I llavors jo afegiria una petita obra aquí que... O sigui, de totes les obres que jo he vist, de les que no he comentat, i que, a més, com que ara es farà el Fes Festival, penso que és molt interessant, és El bon policia. Em va agradar molt. És una obreta que vaig passar-m'ho molt bé, vaig disfrutar molt i el recomano moltíssim. No sé si està dintre del rànquing aquest tan top, però de veritat que m'agrada. Bueno, la recomano molt.
Molt bé. Home, heu coincidit bastant i jo m'he anat anotant cosetes per aquí. Heu coincidit, per exemple, amb Història d'un senglar, el Teatre Lliure, heu coincidit amb Canto jo i la muntanya balla, clarament. De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda? Crec que la recomanem tots els que estem aquí. I no sé si hi ha alguna més. Mare de Sucre, em penso, també.
Mare de Sucre. I les Tres Germanes.
I les Tres Germanes, exacte.
I les Tres Germanes, exacte, també han coincidit. Sí.
Els teatres que surten com a guanyadors em penso que són la Sala Villarroel, que potser dintre dels teatres que controla l'empresa Focus seria dels que fa propostes una mica més atrevides, més que fan reflexionar una mica més, un teatre una mica més alternatiu, no? Potser no tan comercial ni tan encarat cap a un públic una mica més crític, no? Què més? També surt guanyant el Teatre Nacional de Catalunya, em sembla que n'heu mencionat 4, però curiosament no n'heu mencionat cap de la Sala Gran, heu parlat de la Sala Tallers i heu parlat de la Sala Petita. Em sembla que també han sortit l'Espai Brossa, el Poliorama... El llibre ha sortit diverses vegades, també un parell o tres de muntatges heu mencionat. Joan Arquer, com a director, a dues de les propostes, perquè heu parlat de Canto jo i la muntanya balla, però també d'Encara hi ha algú al bosc. Per tant, aquí tenim una mica el mosaic, no? D'obres de teatre de les millors, vaja. De les que considerem que són les millors.
El Brogi també ha sortit, et sembla que... El Brogi dues vegades, també. Sí.
I la Clàudia.
I la Clàudia Sadó. Doncs ho deixarem aquí, tancarem aquí la temporada 2021. I aprofitem per repassar molt, fer un repàs molt ràpid a les programacions d'algunes sales d'alguns teatres que ja han fet públic quins projectes formaran part de la seva temporada 21-22. I aviam si l'Alvira ens pot explicar qui són, qui ha publicat aquestes propostes i aquests títols que ens podrien cridar l'atenció o que hem de tenir presents i els hem de notar.
Doncs sí, el Teatre Lliure ja ha avançat la seva programació, no de tot l'any, de tota la tota temporada, però com a més important parlem també de la Clàudia Sedó, que serà el Síndrome de Gel, que parlarà sobre els nàufrags i sobre doncs, la gent que ens venen i els que van passant amb pasteres i així, dirigida per Xisco Massó, que ja va fer el Betxa de Lampedusa, que ja era sobre aquest tema, i encara no sabem les persones, els actors, eh? Però és una de les que penso que té, doncs, que sembla que s'haurà de veure. Llavors també faran com a clàssic el Crim i Càstig, que sortirà la Míriam Iscla, la Francesca Pinyon, el Pol López, el Marc Rodríguez i l'Òscar Rabadán, i el director és el Pau Carrió. També faran l'Oncle Vània. L'Oncle Vània, que serà el director Òscar Escursarnos, que no sé qui conec aquest director, que sortirà la Raquel Ferri, que la Raquel Ferri és la que sortia, Marcel, aquella noia que sortia amb les dones de les pells. Llavors sí. També surt l'Anna Güell, sabadellenca Anna Güell. Això mateix. L'Anna Güell sabadellenca, la Carme Sansa, la Júlia Trullol, del grup de la Calòrica, el Julio Manrique, l'Ivan Benet i el Lluís Marco. O sigui que un bon repartiment també, eh? I llavors tenim una altra vegada el Joan Carreras, la Mònica López i alguns altres que encara estan per determinar, amb una obra dirigida per l'Alicia Gorina, que es diu Les Verges Suïcides 20 anys després. Això en el lliure. Ah, i també Les Tres Germanes, evidentment, que ja n'hem parlat, eh? Les tornen a reposar. Les Tres Germanes seran pel maig-juny de l'any que ve. Però aquestes primeres que he dit doncs, arriben quasi bé fins a Setmana Santa, diguéssim. Llavors, com el grup Focus, tenim el Gran Comediant, que serà per Joan Pera, i la resta del departament està per determinar. La Casa de los Espíritus, que es fa en el Grec i es posarà en el Romea. Llavors, hi ha programada també pel setembre-octubre l'Assassinat de l'Orient Express, al Teatre Condal, que és una obra de l'Agatha Christie que tots coneixem, que hi sortirà la Isabel Rocati, l'Anna Barrachina, la Vanessa Segura, l'Eduard Farello i el David Bagés, dirigida per l'Ivan Morales, un bon director també, l'Ivan Morales. Tenim també en el Villarroel Començar, que una direcció del Pau Carrió, que interpreta el David Verdaguer i la Maru Ull de Molins. Es torna a fer Eva contra Eva, que l'havien programada quan va començar la pandèmia, la van fer temporada alta i encara no l'han fet a Barcelona, al Teatre Goya. Direcció de Sílvia Munt, amb l'Emma Vilarassau, la Nausica Bonin, la Míriam Alemany, l'Eduard Farello i l'Andreu Benito. I el Fi de Partida, que és una obra de Samuel Beckett, que està interpretada pel Jordi Bosch i el Jordi Boixaderes. I llavors tenim la Biblioteca de Catalunya, que farà Hamlet, que al cap de 10 o 12 anys que la va fer el Julio Manrique, com a Hamlet feia el Julio Manrique, dirigida per l'Oriol Brogi, aquesta vegada el Hamlet s'ha interpretat per Guillem Balà. Una obra clàssica que penso que també donarà molt de sí. També l'Oriol Brogi vol presentar un monòleg que interpretarà l'Andreu Benito, una obra del Dostoievski, no se sap el nom encara, i també una altra obra del Carlo Goldini.
Sí. I algunes de les que parlava l'Alvira es faran, que avui s'ha presentat a l'Auditori de Sant Cugat. Encara hi ha algun gos que es farà, o sigui que gossos em sembla que també.
Doncs tenim propostes per tot arreu, per tots els gustos.
I es farà l'Oreneta, la golondrina que estava fent Carmen Maura amb el Dagny Baldú. Per Espanya es farà l'Oreneta aquí a Catalunya.
I també en el Teatre Condal, ara no recordo, una obra que van fer al Teatre del Sol, La llum tímida, la portaran al Teatre Condal.
Molt bona
pel
proposta.
Pel setembre-octubre, també.
Doncs tenim, em sembla propostes. Que de cara a la temporada vinent, radiofònica, tenim feina, eh? Elvira Carlota, tenim feina, perquè déu-n'hi-do. Doncs res més, quedem així, anotem totes aquestes propostes, totes aquestes recomanacions i ja sabeu que teniu també aquest top 10 que han fet la Carlota i l'Elvira. Veiem què passa també, quedem a l'espera de què passa amb el Teatre Nacional de Catalunya que canvia la direcció artística amb la Carme Portacelli. Veurem a veure quina temporada també plantegen. Doncs moltes gràcies a tots tres, gràcies Jaume, Carlota i Elvira, gràcies per fer possible aquesta càpsula de recomanacions d'estiu, aquest especial de l'Amunt al Taló, i esperem poder tornar a arrencar amb aquesta força, amb aquesta empenta que teníem ara de cara a la temporada que començarà al setembre, i sobretot que puguem anar molt al teatre aquest estiu amb el Fresh Festival, amb el Grec i sempre. A la Ràdio Oients us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a l'Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast, i recordeu també que aquest programa especial i tots els altres programes d'aquesta última temporada són i són a la carta, al web de Ràdio Sabadell. Moltes gràcies a tots i totes i bon estiu, bones vacances.